Radio Estel.
Radio Estel et convida al cinema.
¿Sabe lo que es una investigación canónica? Es una comisión designada por las autoridades religiosas para investigar un suceso particular, como por ejemplo una aparición.
¿Ha dicho una aparición?
Una aparición de la Virgen María.
Entra a radioestel.cat i participa en el sorteig de 7 entrades dobles per veure La Aparición.
La chica se llama Ana. Desde sus visiones se encuentra muy protegida.
Está chiflada y punto.
Ningún indicio de problema psiquiátrico, no hemos encontrado nada.
Se ha pasado la vida entre hospicios y familias de acogida, eso deja secuelas.
Creo que esta comisión hace daño, nos desafía.
Tengo que saber si puedo creer en lo que me cuenta esa chica o no.
Hay tanta ira en usted que no aceptará lo que vi.
La Aparición, estrena el 21 de setembre. Aconsegueix la teva entrada a radioestel.cat. Aquest any, el Club Més Amics et promet un cap d'any de faraons. Del 27 de desembre al 3 de gener, vine amb nosaltres a Egipte. T'espera un creuer pel Nil per descobrir les piràmides de Giza i Darfur, Saqqara, els temples de Karnak, Luxor, Horus i molt més, amb sopar i celebració de cap d'any al mateix vaixell. Del 27 de desembre al 3 de gener, creuer pel Nil amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. No sabem si només l'escoltes o si també el balles. El que està clar és que el country no hauria de deixar mai de sonar. Per tant, li posem dia i hora setmanal. Els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel, el Club del Country, amb Rafael Corbí. Escolta'l, balla'l o fes el que vulguis, però no, no te'l perdis, perquè tu ets del club.
Ràdio Estel.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Tornem a començar la nova temporada. I aquesta vegada l'estrenem amb dos personatges d'un gran nivell. I tenim avui el Paco Parellada, gran estudiós de la cuina tradicional, sobretot catalana, encara que abarca d'altres camps, i ens ha fet ja el tercer volum del Sensoví, que és el tercer llibre de totes les maneres de potatges. És un llibre, jo el considero científic, però està escrit de forma i manera que arribi tothom. I com cada setmana, procedirem a fer les nostres preguntes de rigor. Què tal, Paco? Bon dia, com estàs?
Hola, què tal?
Doncs pues vinga, comencem.
Som-hi.
Els canonges sempre han sigut gent de diners?
Bueno, gent de molta gana, eh? Sí, de diners, suposo que quan hi arribaven n'hi havia alguns que sí, perquè provenien de les classes nobles. No s'arribava fàcilment al canonge, no era una progressió professional, s'hi entrava per dalt.
Els canonges tenien una alimentació a partir d'alguna cosa o, a més, eren exigents?
Els canonges, tota l'alimentació, tant de les ordres religioses com dels capellans normals, dels mossens, i, evidentment, dels que estaven a la catedral, que amb les seves diferents classificacions, tenien una alimentació totalment codificada. Sí, és extraordinari. Hi ha llibres sencers explicant què s'havia de menjar cada dia, i no parlem del divendres i dels divendres sants i de Nadals, i estava explicat el que podien i el que no podien menjar.
A Llull li van fer poc cas?
Sí, però això passa sempre. Les persones de nivell, i que són les que entenen i tenen una visió ampla, doncs diuen, però els altres doncs van a la seva, no?
Tios intel·ligents, no? Els cavalers prefereixen les canòniques als monestirs. Es devia menjar més a les canongies, no?
Sí, i molt millor. Si llegeixes les codificacions i la pràctica, veus que allò de menjar com un canonge, bueno, tenia una raó de ser, sí.
Llavors hem de dir que els monestirs, que hi havia molts cèntims, compraven els censals i dinamitzaven els mercats, aleshores. O sigui, ni el novum subsole, no?
Sí, evidentment. El Tiberi dels canonges era un Tiberi substanciós, encara que estava codificat. I això se sap perquè, gràcies a que no sols la codificació l'hem conservada, la coneixem, sinó que, a més, es conserven els llibres de les compres i les vendes dels responsables.
Per tant, totes les catedrals tenen els seus llibres. Tarragona, Tortosa, Difereixen gaire, tu que ho has estudiat a fons, això?
No massa. Clar, si tu estàs a l'interior és difícil tenir peix, i si tu estàs a prop del mar és més fàcil tenir peix, eh? I cada contrada, doncs, té les seves menges. Però no massa, no massa. La codificació, poc, i la qualitat, també, poc. Els ingredients.
Els monjos era un col·lectiu privilegiat, no? Perquè sembla que tinguessin més drets que els altres. Que la gleba, segur, evidentment, no?
Formaven part d'un grup social que tenia, a més, les successives reformes. Quan això es passava i era un escàndol, automàticament hi havia una reacció. De fet, Sant Francesc d'Assís, Sant Francesc de Paula, tots aquests, els propis jesuïtes, la contrarreforma i la reforma, tenen que veure amb que aquests grups humans, com passa tot arreu, fins i tot les ordres templàries, doncs quan es passen hi ha una sèrie de gent, o bé que els hi té enveja, o bé que els hi volen escalivar els calés, que això és el que va passar amb els templaris, o bé són reformistes de debò que creuen que l'Evangeli no és... la seva conducta no és conseqüent amb l'Evangeli, efectivament.
El consens ja ve de lluny, perquè arribar a menjar per consens, tu ho expliques a la Plana 26.
Sí, el consens ve de lluny, moltes vegades per necessitat, el consens.
Escoltar lectures pietoses durant els menjars s'ha fet fins ara no fa gaire, perquè els col·legis, en el meu no havia passat perquè era laic, en els col·legis quan menjaven es llegien històries de sants. Quan no, jo era petit,
No
va
tots.
Va agafar una mica, també, no?
No tots. Jo, quan era petit, els que estàvem a mitja pensió tenien prou feina a fer-nos creure. Però sí que és veritat que, en general, les refeccions, especialment els convents, i amb les ordres monàstiques, doncs, com que, a més, no es podia parlar, hi havia... Es podia aplicar allò, no?, de es pot fumar mentre es resa? Diu, no. Però es pot resar mentre es fuma? Sí. Doncs, en aquest cas, mentre es menja es pot parlar? No, eh? Mentre es parla es pot resar, eh?
Carn fresca, un luxe, no?
Especialment determinades carns. El porc era molt més comú, la vedella era més escassa i, finalment, es menjava molt boví.
I què és el moltó amb jarret? Això hi fas com una mica com d'accent.
El moltó era molt apreciat. I els... No sé si després... Bueno, jo crec que sí que m'ho acabaràs preguntant, perquè és la clau. És la clau de volta. Aquests receptaris medievals que hem anat estudiant, descobrint, treballant i publicant junt amb capítols que els analitzen amb profunditat, amb aprofundiment, doncs són de gent rica. Per tant, estem parlant d'unes receptes cuidades, elegants, de rics, tant els que eren els comtes com el rei. Ara publicarem el llibre de Koch, que és el llibre de la cort del rei Alfons a Nàpols. Està escrit en català, però, evidentment, les receptes són per un rei, no?
El difunt ric pagava un àpat perquè es resés per la seva ànima. Tu, devien estar pensant que es morís tothom, no? Quasi bé. Sí, per dinar gratis.
No està mal pensat, això. Potser que ho apliquéssim.
No, ho dius. És que,
sí.
És que és molt divertit, això, tu. Sí. Ous i formatges, mortificacions. Per què són mortificacions, els ous i formatges?
Perquè eren més fàcil d'obtenir i més econòmics, bàsicament. I després, perquè la mortificació més important era no menjar carn. És interessant, els llibres. Aquests llibres val la pena estudiar-los, perquè són d'una gran astúcia. Semblen el codi d'Hisenda d'avui dia, no? Que tu fas una normativa, la gent troba feta la llei, feta la trampa, aleshores el legislador torna a mirar-se les trampes, torna a legislar a sobre, i això va passar. És a dir, tu deies, no es pot menjar carn, i deien, bueno, però els ous sí, oi? Bueno, els ous, la llet i el formatge, i els sucs de carn. És que podem fer un caldo i ficar-hi... Totes les carns són igualment prohibides, o el porc és més prohibit. I, clar, conforme anaven descobrint camins per driblar-se la legislació, en aquest sentit, doncs els altres anaven contra legislant per i acaben amb uns còdics extraordinàriament detallats.
El Congre sec ve de lluny. Jo recordo, això ja ho poso més de la meva collita, quan era petit, que acompanyava la mare a comprar, jo recordo que hi havia a la plaça uns congres que venien a les pesques salades i d'això ja no se n'ha vist a parlar mai més.
No.
I és aquest el congre que tu et vas referir, no?
Sí, sí. I hi ha molt el que en diuen la casqueria, els menuts, etc, que això ha perdut vigència totalment. I en alguns casos fins i tot pot ser normal. La qualitat, el propi gust, les textures... Dius, bueno, això... escolta, és un, si hi ha, on hi ha un bon filet, doncs ens prenem, ens mengem el filet. Però d'altres jo crec que és molt injust.
Yeah.
És molt injust perquè són... finalment, són proteïnes i la seva qualitat en termes de nutrició és molt alta i són molt bons i no hi ha... Finalment, vaig al punt de vista dels sabors i vaig al punt de vista purament gastronòmic, crec que... no sé si els recuperarem, però el seu tractament és injust.
Les verdures, hortalisses i els llegums gaudeixen d'un valor gastronòmic inferior i els espinacs també dius que no eren gaire apreciats.
Sí,
per què?
Si observes els nens ho entendràs, no?
Sí, bueno...
finalment era lo barato.
Yeah.
Quan es preguntava, quan et preguntes, sabem lo que menjaven els rics, què menjaven els pobres, tens poques fonts. Ja es veu que quan una persona moria intestadament, el notari era obligat que anés de seguida i prengués nota del que hi havia, perquè algun espavilat no entrés abans i s'endugués alguna cosa. Per tant, tenim les actes notarials. Tenim les actes del que compraven a les cases que tenien un cert nivell. Hi ha poca literatura que expliqui quan es menja, fins a tots els llibres de cavalleria. Ja parlen el tirant lo blanc d'algun banquet, però en general es parla poc del Tiberi. És una cosa que no té importància. Però hi ha tota l'evidència és que la gent modesta, fins i tot els comerciants que no eren rics, menjaven hort i porc.
Carai, tu.
Sí, i els que eren més pobres de tot només hort.
Mortificar-se amb cigrons ja és difícil, però menjar freixures pels sants innocents, a què consistien?
Era una broma, sí.
Ah, eren bromes, les dues. Ah, vale.
Els sants innocents, no?
Sí, però els cigrons...
Cigrons són boníssims.
Però mortificar-te amb cigrons...
Però, clar, tu saps allò de que diu que hi havia aquell bisbe que li demanava un capellà a Galícia que el canviés
de
parròquia. I el capellà el convida a passar aquest bisbe, doncs, 10 dies a casa seva. I es veien les ries, era una preciositat el que es veia des de la rectoria. I al cap de 10 dies, el bisbe li diu, escolti, cada dia només hem menjat que llagosta.
Cull, està bé això,
tu? Sí, però 10 dies, escolti, a mi ja m'agrada, però ja n'estic tip de la llagosta. I diu, passa el mateix amb el paisatge. Doncs els cigrons igual, Arriba un moment que dius, escolti, sempre cigrons, no sé.
Quina era la salvella? Parles de la salvella,
no ho sé,
tu. No ho has averiguat.
No el recordo, no ho recordo.
Ho parles a la plana 37.
Ja m'ho estudiaré.
Bueno, tu estudies, després com que t'emportes això... Ja
escolta, com que estem a setembre, jo crec que...
No quedi per gener. 30 que no treguis el número 4.
Vale.
Les neules, oi que venen de lluny?
Molt. Les neules eren un postre molt apreciat. De fet, els postres dolços ja ho eren. En el llibre de Coc... Pensa que el primer llibre que hem editat, el llibre de Sansoví, és a començaments del 14. I el llibre de Coc ja és el 16. Per tant, estem parlant de 200 anys. Amb 200 anys només tenim 4 llibres. Però és suficient perquè són molt harmònics per averiguar què és el que es va incorporant de nou, que encara no s'ha descobert a Amèrica. I el sucre, tecnològicament, gràcies a les tecnologies, es logra fer més econòmic. Yeah. I al final ja és una cosa, no diré normal, perquè segueix sigui encara, però no és allò que és escassíssim. I les neules formen part dels postres i del sucre. Per tant, unes neules... I en els convents surt la normativa dient, i avui, que és Nadal, Es menjaran unes neules, eh?
Unes.
Però...
sí, unes. Unes. Diferències entre taules canonicals i nobiliàries. Amb dues paraules, no t'allarguis gaire, perquè et vull fer moltes més preguntes.
Nivell.
Nivell econòmic.
I llibertat.
Canonges, sempre havia de qualitat. Aquests no se'l bevien Peleón, no? Guerrero no gaire, no?
Hi havia poc, hi havia Peleón en el sentit del comerç. Hi havia el vi de la comarca i el que tu et feies.
La magnitud de racions als canonges, no hi havia donacions als pobres?
Suposo que sí. Suposo que sí.
A Tortosa es menjava més bé en qüestió de peix que a Tarragona, per lo que m'ha explicat abans, suposo, no?
Sí, no ho sé. Probablement tenien el ser terra endins més facilitat.
L'estructura dels àpats com havia de ser?
Molt normada, també. En general, els nobles feien un entrant, després feien un primer, després feien un segon, després venien els postres, però, en general, els primers eren escollir, també. O sigui, la gràcia dels rics eren que no tenien un primer, un segon i un tercer, sinó tenien diversos primers, diversos segons i diversos tercers.
Com a casa teva, vaja.
Exacte.
I ara aquí una pregunta que això m'ha fet una gràcia extraordinària. Abstinència lleugera, que és que n'hi havia alguna de més pesada o què?
Sí, sí, sí. Sí.
Ah, sí?
Quedaríeu parats, eh? Si es mira la normativa, estava absolutament codificat. I el divendres sant, vaja, escolta, era un dejuni exhaustiu, eh?
Ja. Sí. Llavors, quines confusions poden portar els llibres de cuina?
Els llibres de cuina aquests eren pensats pels rics, per la noblesa, i molt probablement el que menjaven sortia d'una manera, els dies de cada dia, sortia de les receptes dels llibres de cuina. Els llibres de cuina eren pels menjars, diguem-ne, de celebració, probablement els diumenges, etc. No s'explica el que menjaven els dies de cada dia. No hi ha receptes pels dies. El que avui dia seria el pa amb tomàquet no surt.
No surt. A mi se'm fa difícil tallar un capó o un faisan de la boca a l'orella. Això deu ser una cosa metafòrica, no?
Les presentacions eren molt importants. I, per tant, algunes de les receptes... Pensa que aquest llibre, que és el tercer, ja és un llibre molt més curós. Classifica els menjars, explica procediments, explica normes d'higiene i explica presentacions.
Yeah.
Per tant, alguns d'aquests talls, algunes d'aquestes operacions, estan més pensades per la presentació posterior que no pas per preparar la peça pel seu condiment.
Farcit, xai, tripa i cabrit. Jo no crec que hagi variat gaire, això, d'aleshores fins ara, no?
Moltes receptes d'avui, dels llibres tradicionals, incorporen parcel·les dels receptaris medievals.
Què s'entén per prosell? És la típica porcella de Mallorca o què és? Tu parles d'un prosell o porcell.
El porcell és el porc, clar.
És el porc. Sí. O sigui, un tros de porc amb patates, vaja.
Sí.
El cap i peus, podem entendre que és com el cap i pot actual que nosaltres coneixem?
Jo penso que sí que no. És la utilització d'aquesta proteïna, però nosaltres l'utilitzem com un primer plat i fins i tot fred.
La mostassa ja ve de lluny, no? O sí, és un invent més de cap aquí?
No, la mostassa és el substitut de les espècies cares, Sí,
Pues m'agrada més la mostassa que les espècies, segons com.
Recordes aquella cosa, aquella dita que diu que si les mongetes fossin escasses serien més cares que la llagosta?
Oh, i tant.
Doncs va per aquí, això, eh?
Ah. Ginebrada o ginestada? Hem de pensar que és el mateix, no? Bueno, un és de ginestra i l'altre de ginebró, m'imagino.
No t'ho sabria dir.
La llengua de bou ja ve d'antic, no?, aquest plat, també.
Sí. Encara es conserven les llengues amb els bulls.
Ah, sí?
Sí, avui el bull de llenga és...
Bueno, sí, és el més sí que hi ha, per
clar,
mi.
Clar.
La llet d'ametlles també ve d'antic.
La llet d'ametlla es troba d'una manera sistemàtica a tots els llibres, però no solament com a tal, sinó com un component, com un ingredient de molts plats de postres i d'altres. Per tant, és una cosa molt apreciada, sí. Mm.
Les salses es varen crear per la manca d'higiene? Això ho dic jo, no ho dius tu. Això és una frase que he posat jo.
Sí, de tota manera, pensa que quan es diu un plat és a la sarraïna, vol dir que es condimenta i la salsa es fa servir de condiment mentre fas el plat.
Ah.
I, en canvi, quan fas una salsa que està aïllada de la pròpia cocció...
Salsa parte, que es diu.
Sí, doncs era molt apreciada perquè eren molt importants els ast.
Ah.
O sigui, els rostits formaven part de la cuina noble. I de les aus, perquè... Això no ho hem dit abans, les aus són molt considerades. Molt... Probablement les aus és el més considerat de tot. I aleshores s'hi posava al costat una o dues salses.
I després una altra cosa que també és meva. Es té coneixement de quan va arribar l'arròs a Europa?
L'arròs sembla que arriba a través dels àrabs, i la incorporació a la cuina catalana és el segle XIII-XIV.
Yeah.
Per tant... l'arròs a la cassola surien els quatre llibres medievals, no amb tots, i per tant s'ha de dir que la paella finalment és un plat rural de les persones que habitualment estan amb la geografia de la producció de l'arròs,
yeah.
I per tant imagina't, això són 700 anys, la capacitat amb 700 anys de crear plats nous i d'aprofitaments és altíssima,
Freixura,
i localitzat.
Sí. Freixura amb ous, una mica angoniós, no, això?
Sí, avui dia no ens ho menjaríem, no. Però, escolta, et diré una cosa. Si a casa teva, de petita pagès, véssim fet freixura amb ous, i tu l'havessis vist, i l'havessis menjat, i havia sigut a casa una cosa habitual, igual t'agradaria molt.
Bueno, no, jo és que així veus el plat, te l'imagines, dius, hosti, quina angúnia, no?
Clar, però el tema de la memòria històrica, el tema de l'hàbit és tremendo,
Ja.
És allò de la pel·lícula de Ratatouille, no?
Sí.
Sí, escolta.
La salmorra ja ve de l'antiga Roma i dels fenicis. Més dels fenicis, oi, poder?
És un plat, és una salsa, un ingredient mediterrani estès per tot el Mediterrani. I probablement els fenicis hi tinguin molt a veure.
El formatge magre i blanc, com es fa això, un formatge magre?
Pensa que fins ara, els llibres sobre formatges també et fan al començament, hi ha un capítol dedicat a la classificació dels formatges, I la classificació dels formatges, el primer que parla és dels formatges crus i dels formatges que ja han passat per un temps de maceració i de conservació.
La llet es tenia que bullir. Això ha sigut sempre, no?
Per precaució.
Bueno, sí, però a l'edat mitjana també la bullien?
També, segur.
Què és l'oruga?
I l'aigua. L'oruga és una mena de salsa,
Ah, sí? Perquè sí. Jo vaig pensar un dia... Em vaig imaginar una cosa rara, no?
Els mexicans s'ho mengen.
Hosti, quina angúnia. Sí. Què menjava el poble? Això ja és meu. Els desgraciats, vull dir, la gleba, els cervos de la greva...
Hort i porc. Però fins fa poc,
No hi ha.
Sí, no, Crencis, que... el naixement de la nova cuina catalana, que també hi ha... Evidentment, arrossega la tradició històrica. I aquesta gran riquesa i aquesta unanimitat i aquesta amplitud ve de la revolució industrial.
El Turbó no es coneixia?
Sí. Turbó també es coneixia.
O sigui, és un, diríem, un plat antic, el Turbó,
sí.
Com l'entenem.
Sí, els peixos substancials, els turbós, els llobarros, els lluços, eren coneguts i apreciats.
Yeah.
El mero tenia la gràcia de que, al ser molt compacte, tenia la carn dura, resistia millor el viatjar. Els demés tenien el problema de que, si viatjaven, es feien malbé.
Clar. O sigui que aguantava, per entendre's.
Aguantava. D'aquí el prestigi del bacallà, que com que estava sec i es podia conservar, i al bacallà li passa com la tonyina. La tonyina amb llauna guanya, és un producte en si mateix.
A mi m'agrada.
Clar.
És que de l'altra manera no m'agrada,
Veus? Per tant, saps? És per una altra ocasió, diu, això és tonyina, sí, però no. Però sí, És a dir, i passa amb el bacallà. El bacallà salat i dessalat, per mi, és millor que el bacallà fresc. I això, doncs, li dona aquesta categoria d'ingredient que té valor per si mateix. No és un derivat que es conserva, que també, sinó que l'aprecies com a tal.
I ara, per acabar, per què no es ven? Abans n'hem parlat, però hem passat una mica així per sobre. El congre, el mercat... No, ara no hi ha mercat pel congre, per dir-ho d'alguna manera? Ho direm al revés?
No és... Si el posessis a la carta, el tindries que explicar què és.
Això segur.
I després d'explicar què és... Imagina't, una carta d'uns quants plats i el congre ficat per allà. Però, i després hauries d'explicar quines són les seves virtuts.
Yeah.
És a dir, tindries una feina d'adoctrinament amb el congre que no sé, si val, no sé si val la pena, no.
Bueno, doncs fins aquí. És el tercer llibre que ens presenta el Paco Soler Parellada sobre els receptaris històrics de cuina. És interessantíssim. Llegiu el llibre de totes les maneres de potatges del Paco Parellada. És una joia, és preciós. I heu d'anar a celebrar també a Cal Paco Parellada, que és el restaurant Les Set Portes de Barcelona. Per mi, un dels millors. Gràcies, Paco, per haver-nos fet companyia.
Gràcies a vosaltres i espero que amb el quart tinguem ocasió també de passar l'examen.
Bueno...
Escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.